A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 18 minuts, com els dèiem, en el nostre espai dedicat a les actuacions de la policia local. Avui ens fiquem dins un tema amb molta casuística i gairebé diríem que amb molta vox populi, com és l'ocupació dels pisos, o l'ocupació d'un pis o d'una propietat privada. Rafael Pino, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Ocupar és robar?
No.
No.
No, no, no. De fet, el Codi Penal preveu el delicte de... no de delicte d'ocupació, sinó d'usurpació. El que passa que popularment es coneix com a ocupació.
D'acord.
Fins i tot els moviments Ocupa que han donat nom a aquest figura delictiva, uh-huh, i que no sempre és delictiva. És a dir, no sempre encaixa dintre del tipus penal del Codi Penal.
D'acord. O sigui, no sempre usurpar és un delicte?
Sí, correcte. Per què? Perquè el dret té com una màxima que és que el dret penal és l'última ràtio. Diguem-ne que els jurídics, els juristes, diguem que el dret penal és la darrera eina que hem d'utilitzar els operadors jurídics per poder solucionar un conflicte.
O sigui, l'últim recurs de tot?
Correcte. En aquest cas també, abans d'arribar al dret penal, i així ho diu molta jurisprudència perquè no és un tema pacífic, no és pacífic ni a la jurisprudència, ni és pacífic des del punt de vista d'operativa policial, no és pacífic des del punt de vista dels advocats.
Quan dieu inspector que no és pacífic, què voleu dir?
A vegades els temes jurídics no tenen una màxima de 2+2=4. D'acord? I en funció de molts aspectes, un podrà decidir si es soluciona per la via civil.
D'acord.
I d'altres per la via penal. Entesos. En aquest cas, també el dret civil preveu una recuperació del bé immoble. Per tant, molts jutges i molta jurisprudència dictamina que en determinats casos, és a dir, quan no hi ha violència i no hi ha intimidació a les persones, s'ha d'esgotar primer la via civil. Per tant, davant d'aquesta interpretació que es fa a nivell judicial,
sí,
els cossos policials es troben de tant en tant doncs diferents procediments que podem aplicar o no. Per exemple, no sé si esteu al cas, però a les Illes Balears fa poc un fiscal general va treure una instrucció per les cossos policials de com actuar davant dels delictes d'usurpació. I que ràpidament va ser contestada en d'altres àmbits jurídics perquè entenien que era massa restrictiva. O sigui, no és un tema pacífic. Ho dic perquè a vegades la gent, i a vegades ho han comentat, uh-huh, diu, és que si truquem a aquest cos policial, truquem a un altre, o en funció de tal, ens donen una resposta diferent. I això és perquè, precisament, en funció del que es troba la patrulla policial quan arriba al lloc, ha d'actuar d'una manera o d'una altra. No és senzill d'explicar, però com es soluciona això? Perquè la resposta és, jo com a ciutadà tinc una casa, uh-huh, i aquí ja entra si és primera residència,
sí,
o no, si està ocupada o no.
O sigui, d'entrada, inspector, el marc legal, sí, en què ens movem no és un marc legal absolutament definit per cada situació.
No.
Els jutges, al final, són els que valoren
i interpreten finalment el cas.
Per tant, aquells que vulguin dir, estirant molt l'argument, depèn del jutge que et toqui, ja veuràs tu.
Bueno, depèn del jutge de la situació prèvia que s'ha analitzat.
D'acord.
És a dir, és un conjunt de tot. Perdó. Llavors, quina és la millor solució? Per un,
sí,
ciutadà que es troba en una situació d'aquesta, com sempre el que ha de trucar és el 112. És a dir, el 112 al final activarà una patrulla de policia local o de Mossos d'Esquadra, arribarà al lloc i comprovarà què s'està passant. És a dir, quina família o no, quines persones estan entrant, com han entrat, qui és el que reclama el bé immoble, en qualitat de què, quin temps ha passat des de que ha fet l'avís. Tenim avís de testimonis de que acaben d'entrar, de que ja han ocupat i estan vivint i estan exercint. Darrere tot això, per què? Perquè hi ha drets enfrontats. Un és el dret a la propietat privada, d'acord? Però tenim un dret social i econòmic de dret al nostre país. I, per tant, també hi ha un altre dret molt important, que és el dret a un habitatge digne. Per tant, quan hi ha una família dintre un bé immoble que, a priori, imaginem-nos que és d'un banc i,
sí,
que s'utilitza,
mm-hmm,
aquí la jurisprudència el que fa és prevaldre el dret a l'habitatge. I més si tenim en compte la situació econòmica de la família. Si és una família que no té recursos, doncs preval aquest dret sobre un altre. Clar, si és un habitatge que està ocupada...
Aquí sembla bastant clar, eh?
Sí.
O gairebé diríem... amb permís dels bancs.
Exacte.
Que des d'un punt de vista majoritari s'entendria bastant clar que una entitat bancària que té un immoble buit des de fa molt de temps davant de la situació d'emergència social d'una família, doncs vinga, diguem-ne que seria un supòsit que la majoria de mortals podria considerar que entraria dins,
que
es podria acceptar. No? Què passa si es tracta, com dèieu ara, d'un particular? D'un particular que té un habitatge i que li entren a l'habitatge.
És primera residència o no és segona, segona residència?
Això marcarà molt ja d'entrada.
També, perquè clar, si és primera residència, també estàs vulnerant el seu dret a l'habitatge i que és seu i que té un títol de propietat. Ho ha d'aprovar també.
Sí, està clar.
Ja sigui propietat o sigui d'arrendament. Clar, aquí és, quan és primera residència, com l'ha ocupat? L'ha ocupat amb violència, intimidació? L'ha ocupat perquè fa temps que està fora i fa 2 mesos que estàs fora? Clar, aquí es complica tot, perquè hi ha drets enfrontats. Per tant, la solució és trucar al 112, la persona afectada,
sí,
i la policia anirà al lloc. I en funció del que es trobi, es farà una cosa. En aquest cas concret que estàvem analitzant d'aquesta piulada, era una família amb pocs recursos,
sí,
la que estava ocupant, i era un avís immediat, s'havia produït de forma immediata. És a dir,
que ens estem referint a aquesta piulada en la qual la policia va poder resoldre un cas d'ocupació.
Exacte. Llavors va arribar i com aquesta immediatesa, aquesta manifestació dels testimonis, fa suposar la comissió d'un delicte. Ja sabem que hi ha una presumpció d'innocència. Per tant, s'instruïssin diligències, es posen comunicat en decisió del jutjat si al final s'ha comès un delicte o no, perquè ens podem trobar que el jutge digui que no hi ha delicte. D'aquesta manera, sí, sí.
Pot passar, eh?
Pot passar, però clar, nosaltres entenem que en aquest cas hi havia una immediatesa d'aquest delicte d'usurpació i fins i tot internament nosaltres podem decidir si detenim a la persona o no. Penseu que la majoria de les vegades, la majoria dels delictes que nosaltres posem en coneixement del jutjat, no detenim a les persones. És a dir, els delictes contra la seguretat del trànsit, totes les alcoholèmies positives que són penals,
sí,
diguem-ne que informem al jutjat que ha comès un delicte, però no detenim a la persona, no la privem de la seva llibertat, que és molt important. Feia anys que tots aquests delictes la persona anava a comissaria, de comissaria a Mossos, i estava unes hores privada de llibertat. Nosaltres pensem que és un delicte que perfectament, si té domicili conegut la persona, se l'investiga, se'l cita pel jutjat i no ha passat res. Aquí el mateix, era una família amb menors. Imagineu-vos que decidim detenir. És una altra problemàtica que generem. Per tant, entenem que aquestes persones que van donar un domicili podia l'autoritat judicial citar-los el dia que toqués per donar explicacions d'aquest suposat delicte que han comès.
Si aquestes persones van donar un domicili, per què van ocupar un altre domicili?
Perquè normalment donen un domicili. No, nosaltres no podem comprovar si estan vivint aquí o no. Donen un domicili amb el compromís de que si després citen allà... Això és un tema procedimental. Normalment quan donen un domicili s'estan arriscant de que quan algú el citi allà, si no es localitzen, es posa en crida de recerca. Llavors sí que és una detenció.
Us ho pregunto perquè és evident que des del punt de vista dels cossos policials el procés és molt garantista.
Sempre.
I des del punt de vista del ciutadà pot dir, home, que no ho veieu, que us estan aquí aixecant la camisa i us diuen, mira, vivim allà, i després resulta que allà no hi haurà ningú.
Bueno, és normal. Al final, el ciutadà també...
Però la policia ha de procedir d'aquesta manera.
Clar.
No pot pressuposar que si una família que ha ocupat una vivenda dona un domicili de residència, aquest domicili sigui fals. Això
clar,
no es pot
clar,
pressuposar.
Clar,
eh?
Clar, clar, clar. És a dir, s'entén perfectament que el ciutadà manifesti la seva queixa de per què no es fa més i amb menys intensitat.
I la seva malfiança davant de tot.
Però... Clar, és normal, perquè al final el ciutadà vol un servei ràpid i públic i de qualitat, però bueno, al final estem tots vinculats per l'ordenament jurídic i per la interpretació que fa de la norma al final la jurisprudència. I per tant, en aquest sentit... a més, hi ha hagut tota una evolució també d'aquest delicte en funció de les necessitats socials i, per tant, no hem d'estar al marge del que està passant a la societat. Nosaltres hem d'estar al corrent.
Vist d'aquesta manera, creieu que en el decurs que han passat els anys s'ha prioritzat el dret a la vivenda per davant del dret a la propietat en casos d'ocupació?
Jo crec que sí, és una opinió personal.
No, no,
jo
us ho pregunto a partir de la casuística i de les situacions que es trobeu, sí.
Sí, jo crec que sí, al final, bueno, és el que es respira des de la lectura de tota aquesta sentència o de les jornades, que nosaltres constantment fem jornades, i fins i tot trobes aquesta dualitat, no, d'interpretació, que no dic que sigui correcta una i l'altra, no, simplement que són interpretacions de la norma. Ens trobem que els jutges diuen no, heu de tirar per la via civil, perquè és la primera que s'ha de... El fiscal ens diu, bueno, vostès, els jutges diuen això, però nosaltres som la part que hem de defensar la legalitat vigent i per tant nosaltres hem de I aquí està aquesta dualitat que al final és el resultat final és el que ens trobem amb les sentències.
D'acord. Una via civil, què suposa?
Diners.
Diners.
Suposa advocat, procurador i una demanda.
Diners i temps, suposo.
I temps. Penseu que al final, si hi ha una condemna, o sigui, si hi ha una sentència, perdó, civil i al propietari se li retorna el bé immoble, fins i tot es podia trobar una sentència de que condemni en costes a la part que ha ocupat aquest habitatge. Però clar, si ja és una persona que té dificultats i té pocs recursos...
Aquesta part es declara insolvent i ja no hi ha...
Temps i diners és el que triga la via civil.
D'acord. Parlant de temps, jo no sé si això és un mantra molt comú o no. Aquestes...
48.
M'heu tret, no? He pensat, està clar, que ho heu viscut. Aquestes 48 hores que sembla que marquen el llindar entre la possibilitat de treure unes persones d'un indret, d'una propietat privada a la qual hi han accedit o l'han ocupada, d'haver d'assumir que aquest procés serà molt llarg. Sí. És cert, això?
En algun moment, suposo que en algun moment algú va establir aquest termini, dic algú perquè no està
no
determinat
està...
qui és l'autor. És a dir, a la norma,
no
a cap norma apareix ni 24 ni 48 hores. Suposo que en algun moment, quan va sortir aquestes hores, és per tenir la relació amb la immediatesa de l'ocupació. És a dir, fruit de les sentències el que passa és que diu quan ja la persona o les persones han ocupat una vivenda i estan dintre, estan desenvolupant la seva personalitat, a partir d'aquí ja no és un allanament de morada, sinó que és una ocupació i, per tant, ja té dret a ocupar-ho i ha d'esperar la via civil, la sentència, etc.
D'acord, permeteu-me un incís. L'ocupació d'avui és l'allanament de morada de tota la vida?
No, l'allanament de morada és una altra cosa.
Ah, doncs ara després ens hi posarem. Però anem per l'ocupació encara. O sigui... Aquestes 48 hores, algú les va dir per dir...
I es va passant d'unes a altres, però legalment, jurídicament, no està escrit enlloc.
D'acord. El que sí està escrit jurídicament és aquell punt d'inflexió entre arribar a una propietat que no és la teva i desenvolupar la teva vida quotidiana en aquest indret.
Correcte.
Això sí.
Sí.
És a dir, quan es pugui demostrar que aquelles persones que estan dins d'una propietat que no és la seva estan fent la seva vida diària allà...
Sí. Per exemple, hi ha indicis. Han canviat el pany, han posat matalassos, han cuinat, s'han dutxat. Tot això, hi ha indicis de que ja està desenvolupant la seva vida dintre d'un immoble.
Inspector, canviar un pany són 2 minuts.
Sí. I sobretot després de tot aquest moviment, hi ha tota una corrent de grups mafiosos...
Ara ens hi posarem, també.
Que també s'encarreguen de tot això, també.
Perquè us poso en aquesta tesitura. Un propietari s'adona, o li diuen els veïns, que han entrat en una propietat seva. Truca al 112, però, no sé si dir, o ell mentrestant, o abans de trucar al 112, o el que sigui, els fa fora. Això es pot fer?
Bueno.
És a dir, si t'entren a casa teva... I jo puc entrar dins de casa i dir, dels oients, volen fotre el puto favor de marxar d'aquí, que us heu cregut de casa meva, i els faig fora i ja està.
Tal qual, sense violència, res. No hi ha cap problema, perquè el dret ens permet defensar les nostres coses. Igual que si jo ara t'agafo l'ordinador i me l'emporto, dic, ei, no t'emportes l'ordinador. Si no em dius que no me l'emporto, me l'emporto. Però clar, s'ha de tenir molt de cuidado que el ciutadà faci una acció violenta o
és que és el que anava a dir. Si jo faig una empenta amb algú i cau per les escales...
Problemes perquè estàs exercint força. Nosaltres, a l'hora d'exercir força, com a funció pública, ho tenim molt, molt pautat.
Està clar.
Però el ciutadà també. És a dir, hi ha una conseqüència. No serà ni la primera ni la última vegada que un ciutadà és condemnat perquè ha vist des de la finestra seva, de casa seva, com l'estaven robant el cotxe. Ha baixat i li ha donat un cop amb un pal i tot
sí.
Pensant que podia defensar casa seva o les seves béns immobles. També és fruit de contemplar moltes vegades en pel·lícules nord-americanes que allà, i torno al començament, el dret a la propietat és sagrat. Per tant, fins i tot tenen el dret, i amb una enmienda constitucional, de defensar casa seva amb armes de foc. No estem als Estats Units.
Fem un parèntesi aquí. En el llibre d'Antoni Bassas hi ha un capítol interessantíssim quan ell explica la seva estada a Washington I quan sortia de casa seva amb la canalla per anar a escola. I el seu veí li preguntava, on vas? Diu, què passa, on vaig? On vas sense pistola? I en Toni Bassas deia, què vol dir, sense pistola? I a partir d'aquí establia tota una reflexió precisament que té relació amb això. És a dir, la capacitat o la possibilitat o el dret que empara la llei a la defensa d'allò propi, vaja, si ha de ser amb armes, amb armes. Aquí això no va, eh?
No, no, no. I hi ha persones condemnades que estaven a casa seva amb un grup de persones, tres o quatre homes que venien a robar i s'ha defensat amb un arma de foc perquè tenia llicència de casa o perquè era policia.
Sí.
I té conseqüències legals, perquè al final el dret a la vida està per sobre en el nostre sistema, el dret a la integritat física, que el dret a la propietat.
D'acord, aleshores jo...
Costa admitir-ho. No,
sí, sí, per tant us pregunto com a professional, es pot fer fora algú de casa sense tocar-lo?
Home, si a vegades suposo que passarà i no ens assabentem. És a dir, fora de mi casa, i marxen, doncs marxen, ja està, aquí no ha passat res, no? Però
sí.
Ull amb aquestes coses, perquè si hi ha una resistència, el millor és trucar-nos a nosaltres i nosaltres ja ens encarreguem del que s'ha de fer. De fet, si és immediata, doncs pot arribar a la solució com aquest últim
Vinga,
cas.
Vinga, anem a fer el segon pas. Soc coneixedor que han entrat a casa meva, que han entrat fa 3 hores, 5 hores o ahir. Truco al 112. Ve la policia els pot fer fora?
Pues jo truco a la porta. Sí? Perquè ha de trucar a la porta. La porta la tenim tancada.
Ah, està clar.
Si està tancada i truca a la porta i no obren, no podem entrar. Dret a la inviolabilitat del domicili. Ja, però és que no és domicili perquè acaba d'entrar. Ja,
però i si el domicili però... és meu? I ja. Jo li dic a vostè, inspector, entreu.
Doncs si és de
vostè... És casa meva.
Si és de vostè i hi ha una persona dintre i està tancada, si no em deixa entrar, no puc entrar.
Encara que el pis sigui meu.
Correcte. I això costa d'entendre
que la gent ho accepti. Per això us ho demano, eh?
Però és així, o sigui, el policia no pot, perquè si no estaria vulnerant un dret. El dret a la inviolabilitat del domicili de la família o les persones que estiguin dintre. És així, ens trobem en aquesta situació. Si està la porta tancada, no podem fer res. I a partir d'aquí, denúncia, procediment...
Si hi ha algú dins i no vol obrir, la policia no pot obrir forçant?
Ni tan sols identificar-ho. És a dir, ens hem d'esperar a veure quan surti del domicili i poder identificar-lo perquè es denuncia algú i no sabem qui hi ha dintre. O sigui, hem d'establir un procediment per vigilància, per veure qui està vivint aquí dintre. Perquè quan la denúncia s'aporta al jutjat, s'ha de dir al jutjat qui està presumptament cometent un delicte.
Aleshores, la solució seria esperar a que vingui algú i aleshores trucar a la policia?
Correcte. Correcte. O trucar a la policia i a partir d'aquí ja informem...
No, no, està clar. De tot el que s'hagi...
A vegades ens hem trobat que truquem a la porta, obren... ¿qué hace vosotros aquí? No, ya nos vamos. Ya está solucionado el problema, ¿no?
Això, no sé si passa això, però això
costa,
seria...
Costa. No?
Ja no ens vamos, no pateixin.
I, de fet, no diré res que sigui nou, però a internet hi ha tot un manual de com s'ha d'ocupar i què pot fer la policia i què no pot fer la policia. O sigui, hi ha tot un, entre cometes, un mercat que s'obre i que afecta a persones amb necessitats i que afecta a autèntiques màfies que treballen i cobren per subministrar vivendes a d'altres perquè les ocupin. I fins i tot un mercat que ha permès l'aparició d'empreses que es dediquen a la via ràpida. Que no sé si us he fixat, però el que fan és posar-se a la porta a esperar que surtin. No? Perquè aquestes persones en algun moment han de sortir, ni que sigui per comprar.
Que en el fons fan... Matiseu-me, eh? En el fons fa... el que faria la policia.
Sí, però 24 hores.
Exacte. Però sí. La policia, evidentment, no pot estar 24 hores davant d'una porta perquè hi ha altres serveis, però si no, això és el que faria la policia. Esperar a que sortissin aquestes persones que suposadament han ocupat una propietat privada i aleshores...
Però aquí el canvi, la diferència entre aquestes empreses que aquí no han aparegut a Sitges, eh? Nosaltres no tenim coneixement, però perquè he vist en premsa, jo veig que la diferència està en que aquestes persones es queden allà i alguna cosa més fan per recuperar la casa.
És evident que alguna cosa més fan.
Val? I aquí ho deixo, no, perquè com no el conec de primera mà no puc assegurar res que... Però recuperem la cosa molt ràpid.
És clar que vist així, tornem a estar en aquella qüestió de... dels drets. Sembla mentida. Jo vull recuperar el dret a la vivenda i fareu que sigui per recuperar la meva casa.
Sí, aquella que t'ha costat tant.
Si per recuperar la meva casa, que m'ha costat tant, necessito, diguem-ne, entrar a la part
mecanisme
més fosca de,
alternatiu, sí.
Alternatiu, doncs escolta'm, què voleu que hi faci? Perquè si no, quina alternativa em dona el sistema?
Bueno, al final, el sistema, que és el que tu dius, el sistema és garantista, és eficient, però no és ràpid. I per tant, aquí és la, diguem-ne, que la crítica constructiva que hem de fer, de que alguna cosa hauríem de fer. A nosaltres a les policies no ens toca, però clar, regular d'alguna forma diferent perquè sigui més ràpid. Però això és que estem posant l'accent al dret a la propietat. Ens trobarem una altra part de la societat que posarà l'accent en el dret a un habitatge digne.
D'acord.
No serà pacífic, però al final...
Però diguem-ne que té un punt de pervers això,
sí, sí.
Perquè està clar que no es pot responsabilitzar els propietaris
no.
De la solució...
No.
El dret a l'habitatge.
No.
Quan la solució al dret a l'habitatge seria que hi hagués precisament habitatge per tothom.
I de fet, per nosaltres, per la policia, que el sistema no sigui ràpid i eficient...
I és un problema,
és un problema per nosaltres, perquè al final, si algú es pren la justícia per la seva mà, és un problema afegit. Per nosaltres. I per poder explicar que ara t'obro diligències a tu pel que t'has passat de la ratlla. I això sí que és complicadíssim, però també és la nostra obligació. O sigui... parlant d'aquest tema, parlant de robatoris interior d'habitatges, robatoris, parlem de que entren,
sí,
a robar,
sí.
I marxa, de que es generen grups de veïns que fan patrulles ciutadanes, tot això al final és una falla del sistema que alguna cosa ens ha de dir a tots, el que treballem per la ciutadania, de que hem de ser més eficients perquè no es pot permetre que la justícia caigui a les mans dels ciutadans, mm-hmm. Perquè no han de tenir aquesta responsabilitat. La responsabilitat és nostra com a sistema.
Perquè, és clar, no dic que sigui moneda corrent, però aquest exemple tan clàssic de marxem de vacances i en aquests dies de vacances ens han entrat a casa.
Sí.
Tornem de vacances i allà hi ha algú vivint. I com que hem estat 10 dies de vacances...
I no serà ni la primera ni l'última vegada que aquest ciutadà vol entrar a casa seva, truca a la policia i dic, no puc entrar, ja està ocupada. I què faig? Perquè, i qui em paga a mi? On vaig? Doncs, malauradament, el ciutadà s'ha de buscar la vida i buscar-se una vivenda alternativa mentre arriba la resolució judicial per poder recuperar el bé immoble.
I aquesta resolució judicial pot trigar...
Mesos.
Mesos.
És la situació en què ens trobem. Críticament podem criticar-la, però és la que ens trobem. El que passa és que sovint, quan la gent no ho sap i ens toca a nosaltres... informar de tot això, clar, sembla ser que és la nostra voluntat de que sigui així o el nostre punt de vista. Al final, nosaltres també som ciutadans i també tenim una vivenda, també ens marxem de vacances, doncs ens pot passar a nosaltres. De fet, entre nosaltres fem la conya de que, i si ens passa a nosaltres alguna vegada, com ho fem? Perquè ja sabem quin és el resultat, no? I sempre està aquest llindar de, mm-hmm. Sabent el que passarà, no sé com reaccionaré, no?
És que feu aquella expressió de cara, com dir, el resultat no acostuma a ser massa bo, en el sentit que hi ha situacions, no sé si exagero o no, que poden ser manifestament injustes pel
sí,
propietari d'un habitatge. Perquè, és clar, tornem a l'inici. Una cosa és una propietat on no hi ha ningú i que és a la vegada propietat d'un banc que la té allà i que no en paga ni la comunitat o els veïns.
A priori no perjudica ningú.
I que no perjudica d'entrada ningú a... el cas d'una família que se'n vagi de vacances i que es queda al carrer.
Sí. I tu penses...
I la llei és igual en aquest cas que en aquest, eh?
Clar, sí. I
jo, és igual, eh?
Igual. I tu penses, a veure, puc entendre fins i tot la necessitat d'aquesta família, però i els meus fills, que es queden al carrer, perquè són els
exacte.
Fills.
I jo també tinc fills i ens quedem tots fora.
Jo accepto que jo em quedo, val. Accepto que el sistema és el que és, em busco la vida, accepto, però i els meus fills... perquè hem d'anar a un altre lloc. I això qui ho paga? Perquè això ho he pagat jo, no? Clar, i ja ha començat tot el debat. El debat, que en
està
definitiva
clar.
És el dret a la propietat. I
perquè en un cas així, de nou es truca la policia aixeca acta i això aniria a parar una denúncia pel civil?
O penal.
O penal.
Clar, perquè en aquest cas, si ja, s'ha de veure si hi ha violència o intimidació, en aquest
sí.
Cas ja és una primera habitatge. O sigui, estàs deixant desemparat un altre dret, que és el dret a l'habitatge de la família.
No hi haurà ara... bons consells per part de l'inspector, però jo ho haig de preguntar. Què passa si truco una empresa d'aquestes que digui, escolta'm, em perdó també ara, foteu-los fora. Bé, empreses que a través de les xarxes socials diguem-ne que presenten aquella imatge tan, com ho diríem això, tan èticament complexa de us necessito però és que no m'agradeu gens.
Ja. El meu consell com a inspector en cap de la policia local és que al final hi ha llibertat d'empresa, llibertat de mercat i per tant si estan treballant és perquè es presumeix que són legals.
Això què passa? Que estan en un llindar legal o estan en un, bueno, estan en un buit?
En un limbo jurídic que es diu,
exacte.
No?
Perquè si no això no ho podríem
fer. Exacte, ho estan fent. Clar, a partir d'aquí, si ells fan alguna cosa que no toca, els hi correspon als altres denunciar que s'han extralimitat, per exemple. Han rebut coaccions, amenaça... No sé si alguna vegada han posat denúncia o no, però el cas és que estan funcionant.
D'acord, però el vostre consell, i molt.
I molt. El meu consell com a cap de la policia local és que la gent no ha de trucar als serveis alternatius, el que ha de trucar és a la policia i confiar en el sistema. I ja sé que dirà algú, però aquest m'ho soluciona molt ràpid, doncs aquí cadascú després és lliure de decidir, no? Però el meu consell és que confiïn en el sistema.
Anava a ser dolent i preguntar-vos, bé, es poden fer les dues coses? Trucar a la policia i a la vegada...
Sí, també, a vegades fa, i a vegades també he vist imatges, perquè ja dic que a Sitges no ha passat mai, però he vist imatges que dintre d'aquest context, en el que fins i tot hi ha càmeres, hi ha una patrulla de policia, ja sigui de Mossos d'Esquadra o de Barcelona, que és el més habitual, no? I estan allà i estan comprovant, estan identificant a totes les parts, per si hi ha després denúncies creuades, o sigui que també es pot trucar a la
policia.
D'acord,
ho dic perquè al final no sé si el propietari pot dir, inspector, disculpeu-me, però necessito la casa.
Clar.
Què voleu que us digui? I suposo que aleshores és clar, evident que...
Al final un entén la situació de cadascú i clar, és lliure, tu al final decideixes tu què és el que has de fer i després ja si tens alguna responsabilitat ja es veurà, però al final, clar, és evident que...
D'acord, cadascú... un dia ens hauríeu de fer la llista de totes aquelles circumstàncies en què els cossos de seguretat es troben en un marc jurídic que els fa la feina complexa. I sempre n'hem parlat quan es tracta de robatoris o furs, situacions...
T'ho dic ràpidament. Agafa el Codi Penal, sencer.
Sí?
Sí. En dret, jo una de les primeres classes que em va dir un professor de filosofia del dret, al primer curs, ens va dir, acostumeu-vos que entreu a una disciplina que es diu ciències jurídiques. Tot i que posi ciències, no és exacta. És a dir, a dret, 2 + 2, molt poques vegades seran 4.
Són 4.
A vegades seran 3 i a vegades seran 5. Per tant, vostès ara han d'escollir en quin lloc estan jugant i interpretar la norma a la part que més s'hi pertoca. Per tant, sempre, sempre un agent de policia és molt estrany que es trobem un cas de 2 + 2 = 4.
D'acord. En un cas tan flagrant que diguis clar, aquí no hi ha volta de fulla.
No hi ha volta de fulla, perquè fins i tot dintre del col·lectiu nostre hi ha discrepància a l'hora de fer una cosa o una altra, anar més enllà o quedar-se més curt. I parlo no només a nivell de gent sinó de comandaments i a nivell de cossos policials, és a dir, cadascú fa la seva interpretació en funció d'allò que està rebent.
D'acord.
Perquè no és matemàtic
i suposo que del cas en si, no? si es clar, tracta d'una ocupació que jo què sé que ha agafat l'aigua de no sé on, que ha agafat el gas de no sé on, com ha passat en més d'un cas
sí.
I precisament aquí venen les companyies i no es casen amb ningú i s'ha acabat la discussió i ja està, o l'electricitat des d'un subministrament de l'escomesa del carrer o alguna història d'aquestes, no?
Sí, és que és així, és, al final és en funció del que et trobis que és un escenari molt diferent, cada servei és molt diferent i en funció també de la resposta a la persona. Us poso l'últim exemple de la recuperació del PPU en aquestes cases que necessita l'Ajuntament per fer totes les obres que estan fent, doncs estaven ocupades, es va fer tot un procediment judicial per recuperar les coses, és a dir, per recuperar-les i tirar-les al terra, però clar, hi havia famílies vivint dintre. Clar, quan arriba el moment...
Esteu parlant de la zona on ara hi ha el pàrquing? No,
aquesta, l'altra és la que està al costat de la via del tren.
Sí.
Aquí, doncs, la setmana passada, una actuació policial nostra va acompanyar els serveis tècnics de l'Ajuntament per fer fora aquestes famílies perquè ja teníem un autojudicial, que així ho deia. O sigui, ja estava l'autojudicial i s'havia de fer fora. Doncs quan arribes allà al moment, bueno, alguna família ho entén, no entén, marxo o no marxo, bueno, aquestes històries que a vegades duran mitja hora, una hora, dues hores. Però en un moment determinat, un dels ocupants entra a la cuina i agafa un ganivet i amenaça amb els policies. També amenaça amb suïcidar-se. Aquí ja ha canviat la situació. Aquí hi ha una ordre judicial de desnonament, però aquí ja estem parlant de que possiblement acabi mal la cosa.
Ens agrada que vingueu, perquè aquests casos no acostumen a transcendir.
Sí.
I en canvi suposo que és bo per tothom saber que la policia, que és la mateixa policia que a la sortida de les escoles vigila que els nanos no prenguin mal i regula el trànsit, es pot trobar així de cop i volta com gestionant la desocupació d'una casa
en família,
un senyor agafa un ganivet per enfrontar-se a la policia i després diu que es vol suïcidar.
Sí.
I aleshores què?
I aquí com solucionen la cosa? Perquè clar, tens un auto judicial i has de complir l'auto judicial i a més hi ha un interès general que és l'administració de l'Ajuntament de Sitges que vol recuperar perquè hi ha un interès superior, el que sigui, urbanísticament parlant.
Tot això després de quant de temps?
Mesos.
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 D'acord.
O sigui, no és una qüestió immediata i amb intervenció de serveis socials
per trobar una sortida d'aquestes famílies.
Que de fet, una família està ubicada durant un mes en un lloc concret que han buscat. O sigui, està tot planificat, però et trobes aquesta situació. Doncs, afortunadament, els comandaments que estaven allà i els agents van pensar que la millor solució era trucar al recolzament de Mossos. Per què? Perquè Mossos ja fa temps que el Parlament de Catalunya va aprovar en una resolució al Parlament la possible utilització de les pistoles elèctriques, les Taser, d'acord? Doncs va arribar al comandament de servei de Mossos d'Esquadra, que és l'únic que la porta,
sí,
amb un servei que hem d'agrair perquè ràpidament, amb aquesta intervenció de Déu, l'altra persona va desistir i va tirar el ganivet. És a dir, a distància li va informar que si sabia que és el que tenia la gent a les mans, que si no deixava la seva actitud, que li faria una descàrrega.
Va haver un diàleg previ, òbviament, perquè desistís de la seva actuació.
Això queda enregistrat perquè la càmera ho grava i a partir d'aquí aquesta persona deixa el ganivet al terra i acaba sent detingut perquè hi havia llavors un delicte contra els agents de l'autoritat.
Esclar, això no és desobeir, va més enllà, esclar.
Clar, i amb una arma blanca i contundent, era un machete.
No, segur. Un...
I, per tant, aquí es va resoldre perfectament, però del que s'inicia com un tema urbanístic, etcètera, etcètera, pot acabar amb lesions al detingut o als agents. De fet, aquest, fa un parell de dies, companys de la Policia Nacional a Madrid, una violència de gènere, que van allà i acaben matant aquesta persona perquè els ha agredit amb un ganivet. O sigui, aquestes situacions, que afortunadament no són molt freqüents, però ens podem trobar. O sigui, nosaltres, quan tu deies un llistat d'aquesta situació, la majoria.
Infinit.
La majoria dels que ens trobem. No hi ha 2 + 2 = 4. Aquestes són les que menys. I per tant, és complicat per nosaltres, però també és complicat per ciutadà per entendre per què no hem fet alguna cosa més. No? I podem parlar de venda ambulant, podem parlar de qualsevol cosa. D'intervenció amb animals, un animal. Un animal que està dintre d'un cotxe i ens reclama. No? Heu de tancar la finestra perquè tenim un dret a la propietat de la persona. Hem d'assegurar-nos que l'animal està bé o no. Perquè, o sigui, no hi ha res de matemàtic d'això. Tot i que nosaltres amb els cossos policials intentem treballar amb protocols d'actuació, que intenten establir les pautes d'actuació, al final la situació és la que és. I amb el coneixement de la norma, evidentment, i amb el sentit comú, amb el seny, és el que al final has de treure el servei. Sempre intentant minimitzar les lesions a les persones i els riscos i al final treure el servei. I després es pot explicar tot. I després entra un altre plano que és ho comparteixo o no ho comparteixo. D'acord? Però si fem bé les coses bé, ajustades a llei, doncs crec que la nostra feina s'ha de valorar.
És clar, ara des de l'emissora podríem preguntar si vostès haguessin tingut una Taser.
Sí.
Això s'hagués pogut resoldre des de la pròpia...
Sí, de fet és una demanda que ja fa temps que s'estan fent als agents perquè bueno, de tant en tant passen aquest servei. Afortunadament no són molts, però clar, si es passa... Clar, aquí és que la gent es troba una dificultat. És a dir, nosaltres tenim unes eines per la defensa de la ciutadania i la nostra, la pròpia. Però clar, amb aquest ganivet, bueno, hi ha estudis que estan demostrat que a una certa distància, a 10 metres, a partir de 10 metres, si la persona inicia la marxa corrents cap a la gent,
sí,
a la gent no li dona temps
material
de reaccionar, de treure l'arma i fer front a aquest atac. Per tant, està mort. I contra la gent i contra qualsevol persona. Davant d'una arma blanca és molt complicat, perquè a més, les pel·lícules ens acostumen a dir que una arma blanca dispara i la persona cau o va cap enrere. I no. Quan dispares una persona, normalment continua caminant. Per què? Perquè la persona no mor a l'instant, a no ser que sigui un tret que és impossible, d'acord? I perquè normalment es tiren a zones no vitals. Per tant, davant d'aquestes situacions, ja fa temps que s'estava parlant d'una eina intermitja entre l'arma de foc i la defensa personal,
sí,
perquè a vegades treus la defensa personal i tampoc serveix de res, perquè al final t'acaba clavant. Doncs, afortunadament, doncs, molts cossos policials a Europa, l'últim ha estat Mossos d'Esquadra, i algunes policies locals estan incorporant aquesta eina, i que no crec que nosaltres estiguem molt en intentar incorporar aquesta eina per la seguretat de tota la ciutadania.
I per aquests casos, òbviament, que no hi ha cap altra sortida.
Clar, són pocs, però perquè si no, què? Treus l'arma i el mates? Si aquest company de Mossos treu la tàser i li fa una descàrrega, cau al terra, l'emmanillem i aquí no ha passat res, no queden seqüeles, bueno, hi ha molts estudis.
Quan jo truco 112, quin vindrà?
El 112 és són dos centres, no? Un està a Reus i un altre està a la zona franca. I a tota Catalunya rep totes les incidències a través d'un dels dos centres. 112 són operadors i en funció del ciutadà del que estigui dient a la seva emergència, activarà la cartera de serveis, activarà Mossos, activarà policia local, activarà bombers, activarà el SEM, activarà el que sigui necessari, o fins i tot dos o tres cossos d'emergència.
D'acord.
Serà 112 qui en funció del ciutadà que estigui dient activarà uns o altres. A vegades passa que ens truquen a nosaltres si no podem atendre el servei i truquem a Mossos per veure si es poden fer càrrec, i a la inversa, si és un tema de seguretat. I a vegades ens truquen i de forma coordinada anem conjuntament.
Mm-hmm. Ens dieu 112 perquè és més operatiu trucar al 112?
Bueno, operatiu no és que sigui molt operatiu, perquè triga una estona l'operador en agafar totes les dades, però és el que instintivament tothom, si ja fa anys que estem dient 112, 112, 112, perquè la gent interioritza aquest número com número d'emergències per qualsevol emergència, qualsevol. No, perquè no estic. Abans era un número curt per cada...
Sí, sí.
Número i això dificultava en un cas d'estrès. No sé 112, 112,
d'acord. 112. Què és un allanamiento de morada?
Allanamiento de morada és quan una persona entra en un habitatge que està ocupat per una família, però no té intenció d'ocupar, és a dir, entra per alguna raó i no és una intenció de robatori.
Vaja.
Bueno, ens trobem també casos, de vegades entren, obren el frigorífic, agafa un iogurt, se'l menja, es tira al sofà i després marxa. O entra al jardí, o entra... Sí, és un allanamiento de morada. No té a priori intenció de mantenir-se allà.
Sí.
I per tant és entrar a una casa que no pots entrar, perquè és propietat privada. L'ànimus de la persona,
sí,
no és aquest, no és l'ocupació ni el sostreure, perquè si ja tres o alguna cosa, ja deixa ser allanamiento de morada, ja és robatori interior de l'habitatge. Per tant, el dret penal estipula...
Diré, com si algú entrés al jardí i tornés a sortir?
Clar, però alguna cosa, que a vegades ens trobem també casos de que es fica una pilota dintre, entra i l'agafa.
No, està clar.
No hi ha una intenció delictiva.
Sí.
Hi ha una intenció de bueno, haver-me llamat perquè, clar, està en mica... Hi ha gent que s'enfrasca i, bueno, també tranquil perquè s'entén, no?, el que està passant. Per tant, el dret penal sempre, els delictes, sempre la tipologia estipula molt bé la diferència entre un i l'altre. Estipula sobre el paper, negre sobre blanc. Després ja, quan arribes allà...
D'acord. I una darrera, perquè no hi ha res com un context com el que vivim, perquè les empreses de seguretat facin el seu agost, vigilàncies, videovigilàncies, porters
càmeres.
De càmeres... tot això serveix?
Nosaltres recomanem sempre que el ciutadà reforci les seves mesures de seguretat, sigui qui sigui. És a dir, quan més mesures de seguretat tens a casa teva o a la teva propietat, menys dificultats li poses a la banda. És a dir, hi ha bandes que s'ocupen de determinats tipus de delictes. Per tant, quan més li poses més impediments, més temps guanyem també nosaltres per la capacitat de resposta. O sigui, nosaltres recomanem sempre reforçar les mesures de seguretat.
En un cas d'ocupació també pot servir?
Clar, i tant.
Sí?
Perquè en aquest cas, com és el que estàvem comentant, va ser...
Queda registrada.
Clar, que salta l'alarma, avises de veïns i per tant és immediatesa. Si no tens una alarma, doncs ocupa, canvia el pany.
I evidentment, si tens una càmera, es veu com es canvia el pany, es veu com es fan tota una sèrie de...
Després són proves que es poden aportar nosaltres a la investigació per poder desarticular aquestes bandes, etc.
I això agilitzaria qualsevol procés quan hi ha unes proves tan evidents?
Bueno, depèn del jutjat de la feina que tingui. Ho sento, però és que al final...
No, mata-me! Mata-me!
Clar, al final sí que ajuda molt, eh? Però, clar, accelerar processos al final...
Us deia, mata-me, perquè en el sentit, els ciutadans al final han de fer tantes coses per evitar que el sistema que està col·lapsat per tantes altres pugui tenir-ho més fàcil
a l'hora de prendre. Jo sempre soc el que m'agrada veure el got mig ple.
Vinga.
Per què? Perquè sempre podem dir, és que el sistema no funciona. Bueno,
doncs clar, doncs... tenen-nos en guard que un cap de la policia digui, escolta'm, el sistema és un desastre.
Clar.
Està clar.
I d'aquí, si jo faig, bueno, és que tenim una certa edat, fent memòria, hòstia, a mi m'agrada més aquest sistema que la de fa 40
això no cal ni dir-ho.
I que sigui una policia democràtica, que hi hagi jutges que puguin tenir la seva imparcialitat, sí, etcètera,
etcètera. I que hi hagi unes garanties, etcètera.
Clar, el sistema no és perfecte, és evident, però la naturalesa humana tampoc ho és. Per tant, el sistema que ha de regular la naturalesa humana no pot ser perfecte. No pot ser infal·lible. Què és el que hem de fer? Treballar tots per millorar-lo. Ja està, aquí és on hem d'estar.
Però d'entrada, si m'han entrat en una propietat meva, trucar al 112...
I paciència.
I paciència. Sí. No anar directament allà...
Res de violència. Res. Si sona la flauta i li dius marxa fora de casa i marxa, doncs perfecte, sí, sí, recupera la cosa teva, però ja, res
potser,
de violència.
Potser obres la porta i et surt allà un quadre que dius no, em sembla que no diré res,
clar.
Torno cap a casa i truco 112.
Correcte.
O sigui que prudència sempre, prudència, encara sí. Que la situació demani...
Costa, ja sé que costa, perquè és casa teva i...
Però
hem de ser capaços de veure què és el que ens pot passar més endavant.
I una última, amb 30 segons... Aquest és un fenomen molt present a Sitges o dins del mar general?
No tant. Tenim com a tot arreu, però no és un problema primordial dintre de la nostra cartera de serveis. No és un problema. Evidentment, el que m'estigui escoltant i tingui la casa ocupada, dirà, com que no, si és casa meva? Ja, però quantitativament, comparat amb altres poblacions, no és un problema.
No és un dels problemes. Inspector, gràcies. Una vegada més.
A vosaltres.
Tornarem, òbviament, perquè, com veuen, hi ha molts temes dedicats a la seguretat, dels quals necessitem, sobretot, informació. Són les 11. Notícies en connexió amb Catalunya Informació. Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.